Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Costa Brava està patint la falta de personal més greu dels últims anys i és que el sector de l'hostaleria no troba cambrers que vulguin treballar durant aquest estiu. Bona tarda, sóc Carlos Losada i t'explico que la pandèmia va ser el detonant d'aquesta situació perquè els locals van tancar i, a més, sense ERTEs. Per això, els cambrers van decidir enfocar-se cap a feines més segures i també amb unes millors condicions laborals. Ara, amb el retorn a la normalitat, els propietaris de bars, restaurants i hotels s'han adonat que no hi ha treballadors i busquen de manera desesperada gent per poder cobrir aquesta temporada d'estiu. A banda de la pandèmia, també hi hem d'afegir, com a motius per aquesta gran fugida del sector de la restauració i l'hostaleria, la manca de dies festius, els sous precaris o la impossibilitat de progressar a nivell laboral. La fotografia, amb tots els detalls, l'ha elaborat el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Doncs uns dels potencials treballadors veuen horaris interminables sense festius, salaris baixos i precarietat sense cotitzar totes les hores treballades. Altres, els propietaris, observen la falta de motivació a una joventut que qualifiquen d'acomodada en alguns aspectes, mentre l'hostaleria reclama dignificar la feina de cambrer. Les realitats laborals són tan diverses com locals hi ha. Maria té 22 anys. És un nom fictici. Aquest estiu no anirà a l'hostaleria i ens explica a Cope Catalunya i Andorra com va treballar l'estiu passat.
Tenía hora de entrada, pero no tenía hora de salida. O sea, yo no me podía ir a una hora fija y me pagaban lo mismo. Por 800 euros igual trabajaba 10 o 12 horas diarias con un día de fiesta y era horrible porque había muy poco personal, era la cocinera y yo de camarera y había muchísima gente. O sea, me volvía loca, me pagaban mal y no, todo mal, todo mal. Y encima me tenían en negro. Lo hacíamos todo un poco ilegal. Horrible.
El secretari general d'Hostaleria de Comissions Obreres a Girona, Antonio Ferro, confirma a Cope Catalunya i Andorra que el cas de la Maria no és aïllat.
Desgraciadamente no es un caso aislado. Se trabaja con una nómina determinada, con un salario determinado que estipula, y la realidad de lo que se cobra es distinto. Porque se echan más horas de, si hay que echar 40 horas semanales, igual se echan 60. No sé, esas horas no se cotizan y se pagan en negro al precio que l'empresari, o en este caso, quiera.
Mentre els empresaris consideren que les males praxis de pocs perjudiquen a tots amb una fugida d'oferta. Jordi Reseig és propietari del restaurant L'Arcada de Palamós. Tardor i hivern hi ha 5 treballadors. A l'estiu en necessita 12. Crea 7 llocs de treball i apunta a Cope el sou de cambrer.
Poca gent marxa menys de 1.500 euros. I els 500 euros propines a pàgis són cèntims. Vull dir que jo no crec que sigui mal pagat l'hostaleria. Jo crec que és més el hàndicap de que he sacrificat. Però mal pagat, si tu ets un bon camarer, mal pagat no ho és, i t'ho dic jo amb tots els credencials.
Reseig té un cartell d'oferta laboral a l'entrada del seu local. Demanda més borsa de treball, però aquí trobem l'altre problema. Aquest curs, menys del 50% de places per estudiar de cambrer a l'Escola d'Hostaleria de Girona estan cobertes. Al primer curs hi ha 30 places, sol 10 alumnes. El director de l'escola, Jordi Garcia, incideix amb l'error d'estigmatitzar la feina de cambrer. Reclama millorar condicions i apunta a una altra causa. El comportament de clients i els horaris que imposem sense pensar en el treballador.
Un pare voldrà que el seu fill hagi vingut aquí a estudiar i que després, un cop acaba els estudis, voldrà que vagi en un restaurant, en un hotel, el que sigui, que li faci les seves 8 hores i li paguin bé. Però aquest mateix pare voldrà també que li donin una taula a les 10 i mitja o a les 11 de la nit i que l'atenguin bé i que no el facin aixecar massa ràpid per poder marxar.
I hi ha una altra derivada més local. El conveni col·lectiu a Catalunya està congelat des del 2019. No hi ha acord patronal sindicats. Aquests alerten que no hi haurà relleu generacional i que la figura de cambrer desapareixerà. A la Costa Brava la situació és tan desesperada que alguns plantegen utilitzar el sistema ja utilitzat per temporers de la fruita, és a dir, oferir allotjament per treballadors temporals.
Gràcies, Sergi, de la preocupació del sector hoteler i el de la restauració també a l'alerta que ha donat aquest migdia el Departament d'Interior per la calorada que ens espera a tots aquest cap de setmana. Ens demanen a tots prudència i responsabilitat per l'elevat risc d'incendi que hi ha en aquests dies. El conseller Joan Ignasi Lena diu que Catalunya es troba en un moment delicat per la sequera, la baixa humitat i la temperatura molt elevada de tot aquest cap de setmana. Zones del risc, la Catalunya central i les comarques de Lleida, Ricard Rovirosa.
Sí, així és, des del Departament d'Interior alerten a la ciutadania d'un risc elevat d'incendi degut a l'increment de temperatures que poden arribar fins als 40 graus arreu del territori. El conseller d'Interior Joan Ignasi Elena expressa que s'han augmentat els dispositius a les zones de més risc i demana responsabilitat a la ciutadania, ja que afirma que 9 de cada 10 incendis hi ha la participació del ser humà.
Cadascú ha de fer la seva feina i en aquest sentit aquesta crida a la responsabilitat, a la contenció, a la prevenció, perquè és important que aquests dies, que segurament s'allargaran fins a dimarts, de molta temperatura, de molta sequedat, siguem tots molt conscients de que la natura, també la seva preservació, depèn del comportament individual de cadascú de nosaltres.
En la mateixa línia, el conseller recalca que les zones amb més risc i que, per tant, hi ha d'haver més prudència són a la Catalunya central, en zones de Ponent i també a zones de Borrissol.
Obrim ja en aquest punt l'àrea de serveis. Amb el Moisès Camunyes i, precisament, la previsió del temps. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que segueixin predominant els intervals de núvols alts al cel amb baixa probabilitat, tot i que no es descarta que es pugui veure reduïda la visibilitat per pols en suspensió. Si parlem de les temperatures, avui són lleugerament més altes, amb unes màximes de 35 graus a Lleida, de 32 a Girona i de 26 a Barcelona i a Tarragona. I si ens referim al vent, continuarà fluix i de la component sud, tot i que serà una mica més intens a l'Empordà i a zones del terç sud de Catalunya. Si mirem ja la jornada de demà dissabte, esperem de nou un dia de cels poc nuvolats amb alguns intervals de núvols alts i al Pirineu Occidental tindrem núvols d'evolució diurna sense descartar algun xàfec aïllat a la tarda. Per últim, les temperatures màximes seguiran pujant amb uns valors que arribaran als 37 graus a Lleida, als 35 a Girona, als 28 a Barcelona i als 27 a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària, ho sap l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, avui de moment sobretot aturades al voltant del circuit de Montmeló. Avui se celebren els entrenaments del Gran Premi de Fórmula 1 i hi ha molta afluència d'espectadors i, per tant, totes les vies al voltant es veuen força tocades, força malmeses, especialment l'autopista AP7 en un tram llarg de pràcticament 10 quilòmetres o més, des de Barberà i fins a aquest punt de Montmeló, de Mollet, en sentit nord, en sentit Girona. Tot aquest tram va molt atapeït en aquesta autopista AP7. També la C-17, aquí amb aturades d'uns 2-3 quilòmetres a Parets, en sentit nord, en sentit Vic, i tenim també la C-35 a Parets mateix també per accedir al circuit, també amb retencions en aquesta zona. De retruc també la C-33 al final de tot, és a dir, a Mollet, tocant ja l'autopista AP7, sobretot a la C-17, també afectada amb aturades a tota aquesta zona. A banda d'aquesta zona conflictiva, recordem, recomanem sempre dintre de les possibilitats arribar al circuit amb transport públic. A la resta, que dèiem, C-25, a l'eix transversal, aquí per un accident tenim un carrer tallat a Santa Coloma de Farners, en sentit Girona, i ja pel que fa volum de trànsit, a aquesta hora del migdia de divendres, les dues rondes ja amb molt de moviment les dues, sobretot en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Sintonia d'Esports Cope, José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Joan Laporta, ja no té dubtes, no?
Malauradament se li ha esvaït el dubte. Malauradament se li ha esvaït el dubte. No li queda ja... Bueno, la carta que li queda Li queden algunes cartes més, però la que li queda demà dissabte és la final de la Lliga de Campions femenina entre el Barça i l'Olympique Lyonnais.
Sí, sí.
L'edició d'avui d'Esports Cope és un cara i creu. La cara serà per aquest femení de Jonathan Giraldez, que demà afronta aquesta finalíssima europea, que analitzarà els micròfons d'Esports Cope l'extècnic blaugrana Lluís Cortés. Un equip al Barça que ha desplaçat a tota la plantilla a Turín, incloses les jugadores que no tenen l'alta mèdica. Últim entrenament programat a 8:15 d'aquesta tarda, abans la roda de premsa oficial d'una jugadora i del míster Jonathan Giraldez. Però encara pesa el desencís en blaugrana per la derrota de l'equip de bàsquet a la semifinal de l'Eurolliga davant del Madrid. Belgrat, enviat especial, Alberto Díez.
Derrota 83-86, tu apuntaves, és la paraula desencís al Futbol Club Barcelona després d'una derrota inesperada quan va dominar de 13 punts ja la segona meitat, però un segon temps horrible, encaixant 52 punts, va condemnar i deixar sense final el conjunt blaugrana. De retruc, el Real Madrid pot aixecar l'onzena Eurolliga a la final de demà davant Anadolu Efes. La derrota verbalitzada en la veu de l'entrenador del Barça, Sarunas Jasikevičius, molt crític amb el vestidor.
Estando tan cerca de jugar otra final, que te mete 52 puntos en segunda parte, esto no es serio. Esto tiene que doler mucho y porque, bueno, yo estoy ya un poco cansado de decir que estamos regalando mucho y la verdad que estamos regalando mucho. Estamos regalando títulos, estamos regalando... Yo sé que es muy difícil ganar los títulos, pero es que lo veo números y ya cansa de decir que es más de lo mismo.
Novament assenyalat al vestidor, poca autocrítica en calent per part de Jasikevičius, un Barça que entrena aquesta tarda i que ha d'esperar a les 4 de la tarda de demà per lluitar pel tercer lloc d'aquesta final a 4 de l'Eurolliga, el rival, l'Olympiacos grec.
L'anàlisi també de les causes d'aquesta derrota i sobretot del mal tercer quart dels blaugranes de la mà del nostre especialista Miguel Ángel Paniagua. En futbol masculí, estem en portes de l'última jornada de Lliga a Primera Divisió. A punts del Barça, Víctor Navarro.
Doncs ahir sopar de la plantilla del Futbol Club Barcelona, un sopar de comiat per alguns jugadors que marxaran a l'acabar la temporada, també de fi de temporada, va haver-hi discurs dels capitans remarcant que no hi havia res a celebrar. Era un sopar de cluenda d'aquest any, era també un sopar que convidava Xavi Hernández, que no va anar-hi per la segona posició de la Lliga. Ja sabeu aquells reptes que proposa Xavi a la seva plantilla per tenir-los motivats. Van gaudir d'un menjar mediterrani i de postre especial, un pastís del Futbol Club Barcelona. Avui tornen a les 6 de la tarda els entrenaments després de 3 dies de festa.
L'Espanyol juga al camp del Granada sense res en joc, en clau blanc i blava, un partit vital per l'equip de Caranca. Avui, roda de premsa del tècnic interí Luis Blanco. Juan Arias.
Menja al camp del Granada l'últim partit de Lliga sense res en joc, però contra un equip que juga la permanència. Per aquest joc, el tècnic Lluís Blanco té les baixes de Vare, Morlanes, Pedrosa, RDT i el dubte d'Òscar Gil, recupera però Angel Herrera i Vidal i pot convocar algun noi del juvenil, però cap del filial que juga l'ascens a la primera ref, a la primera eliminatòria davant de l'Arenas de Getxo. Tot i no jugar-se res, el tècnic diu que no hi haurà cap revolució a l'onze inicial, que irà algun canvi, però que sortiran a guanyar.
Sabemos de la dificultad que va a tener el partido por el hecho de que sí que es cierto que el Granada se juega algo muy concreto. Más allá de la realidad que hay, de que el Granada se está jugando el descenso, nosotros vamos a competir un partido de primera división, vestimos una camiseta centenaria, hay una clasificación de por medio, y bueno, en ese sentido pues vamos a afrontar lo que es un partido de primera división para ganar.
Demà a segona divisió, penúltima jornada. A Montilivi, a les 10 de la nit, Girona-Mirandés. Possibilitats matemàtiques de tancar el play-off pels gironins. La notícia, però, d'ahir a la tarda, és la renovació del tècnic Michel Sánchez fins al 2024.
Es la primera vez que me voy a quedar en un club sin haber conseguido el objetivo. Pero estoy capacitado para conseguirlo y podemos conseguirlo. Pero fíjate la confianza que ha demostrado el club en mí y la afición desde el primer momento, incluso en los malos momentos, que es cuando yo se ve a las personas. Y se ve a los clubes y se ve a la gente que te apoya y que te quiere. Y eso yo aquí lo he tenido desde el primer momento, por eso he tenido muy claro lo que quería hacer en mi carrera deportiva. Y mañana es un partido muy importante y tenemos que salir con alma.
Més enllà de primera i segona, penúltima jornada també a primera federació. L'Andorra podria pujar matemàticament a segona divisió i aquest cap de setmana eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. En plena poliesportiva, en handbol, el Barça fica el cap a la final a 4 de la Lliga de Campions, 18 i 19 de juny a Colònia, tot després de la victòria 27-24 davant del Flensburg dels homes d'Antonio Carlos Ortega.
La felicidad es muy grande, ¿no? Creo que hemos llegado a la Final Four por méritos propios. Ha sido una temporada nada fácil de principio, por muchísimas cosas. Hubo momentos complicados, como las dos derrotas consecutivas contra Kielce. Bueno, fue un momento duro para nosotros, para el equipo, para mí, pero a base de trabajo y confianza hemos seguido y lo hemos podido sacar adelante, ¿no? Estamos en la Final Four, que no es nada fácil llegar, pero queremos más.
Twitter, @esportscope, les preguntes del dia amb Blaugrana. Qui té més responsabilitat en la derrota d'ahir a Belgrat? Els jugadors, 60%. Ja sí que bitxos, 40%. La travessa del Granada espanyol pels copenautes està així. Victòria del Granada, 54,5%. Empat, 20,5%. Victòria de l'Espanyol, 25%.
José Luis, bon cap de setmana i bons resultats per tots, eh?
Veurem dilluns, li explico. Bon
molt
cap de
bé,
setmana.
Gràcies. Doncs, i sàpigues també que des d'avui mateix, des d'ara, qualsevol pare o mare pot demanar l'execució immediata de la sentència del 25% de castellà a les classes. Així ho ha dit i ho ha dictaminat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en resposta a un pare que ho va demanar pels seus dos fills. Aquest pare ha fet pública avui una carta a través de l'Assemblea per una Escola Bilingüe en la que, d'entre altres coses, explica que els drets lingüístics dels seus fills fa 9 anys que són vulnerats i que el bilingüisme és una bona base per la convivència. Yolanda Canales, què més diu aquest pare?
El pare ha personat a la causa, ha enviat una carta a la directora del centre on estudien els seus fills, en què l'insta que faci tot el que estigui en les seves mans per a complir una sentència. Diu que deixa poc marge per a interpretacions imaginatives o dubtes semàntics. Això és que ha d'haver, a més de la matèria en llengua castellana, una altra assignatura troncal o anàloga en espanyol. Aquest pare ja ho va demanar fa unes setmanes, però des de la direcció de l'escola van donar la callada com a resposta. En tot cas, es tracta del primer pare a qui el tribunal li reconeix legitimació per a presentar-se en el procés d'execució forçosa de la sentència. Un pas important, en paraules de José Domingo, assessor jurídic de l'Assemblea per una Escola Bilingüe i president d'Impulso Ciudadano, perquè posa les coses més fàcils a altres pares que també volen que es compleixi la sentència.
Se deja un proceso abierto para que los padres, cuando aprecien en su centro no se está cumpliendo la norma, inmediatamente soliciten ante el tribunal la ejecución sin necesidad de ir a un proceso largo, costoso. Ahora, con un mero incidente de ejecución, pues se agilizaría la solución del problema y de una manera directa, dirigida a los directores del centro, se obtendría la enseñanza bilingüe en aquellos casos en què s'incumpla la sentència.
Des de l'AEB diuen que el govern està cada vegada més acorralat i se'l veu indecis i amb molts dubtes perquè té difícil escapar a les possibles conseqüències penals i d'altres tipus si no es compleix la sentència. Estem parlant del conseller d'Educació, però també dels directors dels centres. I el pla s'acaba el 31 de maig. Això s'ha d'afegir l'acord del Parlament Europeu en què demana a la Comissió Europea que es faci complir l'estat de dret també en les regions que ho vulneren i no acaten les sentències judicials. Això fa referència als reiterats incompliments de la Generalitat a la sentència sobre el castellà, però també la inacció del govern central sobre aquesta qüestió.
Amb la Ryder Cup ens tocaria la grossa de Nadal. Així s'ha expressat l'alcalde de Caldes de Malavella, Girona, Salvador Balliu, al conèixer que les federacions espanyola i catalana de golf i institucions com la Generalitat i la Diputació de Girona s'han unit per presentar la candidatura. La Ryder és l'esdeveniment més important del món del golf i després dels Jocs de Barcelona seria el més important que s'ha fet a Catalunya des de fa molts anys. Ho explica l'Òscar Estivilla.
La Ryder Cup és una de les competicions esportives més seguides del món. Cada dos anys s'organitza aquest torneig de golf que enfronta una selecció de jugadors d'Europa i dels Estats Units. Ara la Generalitat i les federacions estan negociant perquè la ciutat gironina de Caldes de Malavella es pugui convertir en la capital mundial del golf l'any 2031. El seu alcalde, Salvador Balliu, expressa que és un orgull acollir aquest esdeveniment.
Des de Caldes, doncs, amb aquesta competició doncs, esportiva, doncs, per nosaltres és un orgull, no? Som candidats doncs, ferms i tenim moltes possibilitats de dubtar doncs, que ens donin doncs, aquest aconteixement. Aquest aconteixement és el tercer més vist del món, les Olimpiades, els Mundials de Futbol i després doncs, ve la Ryder Cup.
Balliu afirma que celebrar un torneig com la Ryder Cup suposaria una millora de la ciutat de cara al futur.
I sabent doncs, que un cop doncs, d'alguna manera anuncien doncs, que es farà doncs, a Caldes, comença doncs, a venir gent i també doncs, després, com passa de fet aquest aconteixement com unes Olimpiades o com qualsevol competició d'aquestes dura una setmana. Però el que queda d'infraestructures i de nom i de marca, doncs és el que queda doncs, després.
La patronal Foment del Treball destaca que la celebració de la competició es traduiria en un impacte econòmic de 1.300 milions d'euros.
I el que ja és una realitat és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, que se celebra aquest cap de setmana al circuit de Montmeló, amb les entrades completament exaurides tant pels entrenaments com per la cursa de diumenge. Esportivament, l'espectacle de Fórmula 1 serà un èxit i a nivell econòmic una injecció més que important per la comarca del Vallès Oriental, Adrià León.
Ja fa gairebé dos mesos que el circuit de Barcelona-Catalunya va penjar al seu web el cartell d'entrades esgotades, una dada que feia anys que no es veia. De fet, l'any passat l'impacte de la Covid-19 només va permetre l'accés de 1.000 aficionats, mentre que aquest és probable que s'apropi als 150.000. El principal beneficiat d'aquest creixement de públic serà el sector turístic del Vallès Oriental. Ens ho explica el David Vázquez, president del Gremi Comarcal d'Hostaleria.
Estem molt contents amb el Gran Premi perquè evidentment és una oportunitat de negoci molt important. Sí, el mitjament són 100%. L'impacte a hoteleria és brutal perquè està tot ple. El públic que ve de Fórmula 1, sobretot, és molt estranger i amb un potencial econòmic bastant potent, perquè realment la Fórmula 1, tant les entrades com tot el que passa dintre la Fórmula 1 és caríssim.
Tant ha impactat aquesta edició que fa unes setmanes el circuit va fer pública l'ampliació d'aforament a diversos punts del traçat, incloent la instal·lació d'una nova tribuna que havia desaparegut amb l'arribada de la pandèmia. A més, serà el primer cop des de 2018 que el circuit rebi la Fórmula 1 amb dos pilots espanyols i sense restriccions, fet que ha mobilitzat encara més els aficionats.
Tindre dos grans pilots que tenim ara, no? Tornem a tindre l'Alonso, que s'omplia els hotels, ens omplia el circuit a Catalunya, tenim el Carlos Sainz, que arrossega molta gent, perquè també hem passat sequeres d'aquestes de quan no ha estat l'Alonso, no hem tingut el Carles Sainz, o sigui, quan hem tingut pilots que realment no estan aquí de davant, a nosaltres això també ho notem, no? Perquè el circuit que s'ompli de gom a gom feia molt de temps que no s'omplia tant.
Tal i com diu Vázquez, temporada alta per la zona del Vallès Oriental, que dues setmanes després de la Fórmula 1 rebrà el Mundial de MotoGP en el marc del Gran Premi de Catalunya.
I el que també torna amb tota la seva plenitud és l'Aplec del Cargol a Lleida, que arriba ja a la 41a edició. Els responsables de la festa l'encaren amb moltes ganes de celebració. Les xifres són espectaculars. 106 colles, 3.500 membres, 200.000 visitants que es cruspiran dues tones i mitja de cargols. El Sergi Tor ja viu aquesta festa.
Perquè la pleca encaixa amb les particularitats de Lleida, Carles. Les trobades familiars a una torre amb un plat de caragols configuren la idiosincràsia lleidatana, potenciada amb la ple com a festa col·lectiva en una ciutat on tothom es coneix i com a punt de retrobament social. Rosa, de la colla La Puputa, fa 40 anys, des de 1982, que participa a la plec. Ens ha dit que no s'ha perdut ni un, ni tan sols quan van néixer els seus fills.
40 anys a plec, ni una. Pues perquè la plec és família, és retrobament, són caragols, és festa.
L'èxit és el lligam familiar. La continuïtat passa d'avis a nets. Lourdes, collista de la Llauna, emocionada per estar ja aquest matí als Camps Elisis.
Famílies sinceres, nosaltres fa molts anys que estem tota la de pares a fills i nets. Vull dir, molt. És una festa que és única a Lleida.
Olor a brasa, llaunes de caragols plenes i l'oli oli preparat. Milers de persones ja estan hores d'ara a la taula. Ja sé, Carles, que és l'hora de dinar, però el cuiner Valentí ens explica la carta de la seva colla.
Tenim aquí el solomillo, que el David està aquí batallant amb ell ja fa una estona. Tenim los callos, que també estan ja en marxa, pollastre, que també està preparat per fer, de seguit del solomillo, i, bueno, caragol, sí, el diumenge, amb l'arròs de muntanya.
I és que hi ha tantes ganes, després de 3 anys, que els collistes ja no volen esperar la inauguració oficial d'aquesta nit i ja estan celebrant l'aplec del caragol.
Bon profit, Sergi. Doncs, fem ara una pausa per la publicitat i després saludem a José Manuel López, el pare de la Kira, una nena que es va suïcidar després de molts episodis d'assetjament escolar a la ciutat de Barcelona. El seu pare, José Manuel, ha iniciat una campanya Change.org amb el hashtag El bullying no és cosa de niños, que ja porta recollides més de 80.000 signatures per demanar al Ministeri d'Educació un protocol per acabar amb aquesta xacra. L'escoltem després d'aquestes bones recomanacions.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Te invitamos al comienzo de la temporada de Patata Nueva. Vívela en la COPE con César Lumbreras y Patatas Meléndez, el líder de la categoría, que retransmitirá en directo desde Hacienda Bujalmoro. Dos Hermanas, Sevilla. No te lo pierdas. Mañana 21 de mayo a las 8:30 en Agropopular de la COPE.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900 055 101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Que Movistar Prosegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
I a migdia, COPE Catalunya i Andorra, saludem ara el senyor José Manuel López, que és el pare de la nena Kira, una nena que desgraciadament es va suïcidar fa un any, quan només en tenia 15. Doncs aquest pare ha recollit gairebé 70.000 signatures en menys de 24 hores a través de la plataforma ciutadana Change.org. Vol demanar al Ministeri d'Educació un protocol nacional contra l'assetjament escolar. José Manuel, buenas tardes y gracias por estar con nosotros,
Hola, buenas tardes, encantado.
Vamos a ver, me imagino que de entrada satisfecho por este, digamos, éxito, que en 24 horas más de 70.000 firmas, y sorprendido quizá por esta respuesta ciudadana en tan poco tiempo y tanta gente que está con vosotros.
Sí, porque lo hice, la verdad, convencido por la plataforma Change.org. Yo no tenía muchas esperanzas. Yo sé que el problema del bullying y del acoso es una lacra social que afecta casi a todos, pero no se habla, ¿no? Porque es como un tema tabú, igual que el del suicidio, pero el resultado ha sido muy bueno y va subiendo, ¿eh? Está también a los 100.000 y se ha hecho solo, ha sido gracias a toda la gente que me sigue, a la gente que está sensibilizada con el tema.
Un año desde la muerte de vuestra hija Kira, los Mossos iniciaron una investigación. A día de hoy, este viernes, ¿hay alguna noticia sobre todo lo que sucedió durante aquel tiempo, José Manuel?
Sí, y piensa que el caso de mi hija, en el que iba al Mañanet, aquí de Barcelona, el mismo director estuvo en el Mañanet de las Corts, allí tuvo un suicidio y ahora aquí ha tenido un suicidio de mi hija. Claro, los Mossos al ver esto se han puesto a investigar. Ya sabemos, por ejemplo, que el ciberbullying post-mortem que le hicieron a Kira, porque a mi Kira es la única chica de España que después de morir le han enviado un mensaje al email del colegio diciéndole muere muerte, ya sabemos que es del entorno escolar. Y no podemos decir quién es. Yo me he cruzado con esa persona alguna vez por el barrio y no solo nos hemos cruzado miradas y ya está. Es muy duro, Carlos, esta situación, ¿eh?
Es durísimo. Los Mossos siguen investigando por eso, ¿verdad? Están...
Sí, de hecho, hace menos de 3 meses, se llevaron el portátil de Kira. Primero se habían llevado un móvil, no encontraron mucha cosa y ahora se llevaron el portátil porque... Yo me armé de valor unos 10 meses después de la muerte de mi hija y descubrí que mi hija el día antes de morir, que fue a las 8:05 cuando salió para el colegio, ese ya no quería ir a clase, el día antes se miró en el ordenador la forma más segura de suicidarse, claro, sin fallar. Claro, cuando yo vi que ella había mirado esto, claro, tú vas atando cabos y dices esto... También desapareció, no sé si lo sabéis, pero... El día que murió empezamos a echar de menos un reloj Apple Watch que tenía. Ese reloj hoy todavía está desaparecido y hoy todavía el colegio no ha denunciado ni el email que entró post-mortem al classroom de mi hija, ni las amenazas estas después de morir.
Sí, sí, sí. Estamos hablando de esta iniciativa, más de 70.000 firmas ya para que el Ministerio se ponga las pilas y haga un protocolo nacional en contra del acoso escolar. Tú has hablado con el Ministerio, les has explicado que es un tema que no se puede eternizar, que la burocracia no lo eternice, que se han de tomar medidas urgentes. Fíjate bien, José Manuel, el año 2020 61 menores se quitaron la vida en España.
Sí, lo sé, soy
una cifra terrible, ¿eh?
Cada día se suicidan 11 personas, la mayoría son jóvenes, y no hay una ley del acoso escolar. Cuando yo he puesto protocolo en este Change.org, la petición que hago es que se cree una ley expresa de acoso escolar. Tenemos leyes de tráfico, tenemos leyes, por ejemplo, sobre la seguridad laboral en el trabajo, ¿no? La ley de prevención de riesgos laborales. En el 2012 se creó una ley nacional contra el acoso laboral en funcionarios. Bueno, pero a nuestros niños no los protegemos entonces.
Claro.
Por ello no, yo no. Mire, yo he perdido a mi hija y cada vez que se intenta suicidar otro chico, yo lo paso mal, me afecta. Para mí todos son un poco Kira.
Claro. ¿Te has puesto en contacto con el Ministerio? ¿Qué te han dicho?
Con el Ministerio, al poco tiempo de morir Kira, me llamó la oficina de la ministra de Educación, Pilar Alegría, me llamaron de parte de ella y me dijeron que, en el sentido de que van a ir haciendo cosas, que no me preocupe, que lo van a trabajar. Claro, sus tiempos y los míos son diferentes. Para mí es algo muy urgente y no es algo que pueda ser objetivo, pero ellos necesitan más tiempo. Por ejemplo, Pilar Alegría ha hecho algo muy bueno, que es quitar las notas numéricas. Yo no estoy de acuerdo con que niños de 10 años se expresen con exámenes, porque si a eso le añades el bullying y la presión que tienen en redes sociales, pues diga, acaban quitando la vida, como le pasó a mi hija.
Claro, pide que reaccionen las administraciones, Ministerio, la Consellería, pero los centros educativos también tendrían que reaccionar, ¿no? Tendrían que tener pues profesionales que aborden temas, por ejemplo, de salud mental, psicólogos que estén pues atentos al quehacer, al día a día del colegio y de lo que pueda estar pasando en alguna clase, ¿no?
Claro, ahora mismo está tan mal montado que van a seguir muriendo chicos como mi hija, y además luego uno no se puede defender, porque como le decía, el acoso escolar no es delito. Entonces, si por ejemplo, imagínate que ahora a su hijo le hacen acoso escolar, ¿no? Bueno, puedes denunciar comisión por omisión, derecho al honor, delito de lesiones, amenazas, coacciones, injurias, pero como acoso no. Pero, ¿qué pasa si a tu hijo le están haciendo aislamiento social, no le dejan participar, lo ignoran,
claro,
le hacen burlas, le hacen miradas? Con esto no te puedes ir a denunciar a un juzgado.
Sí, sí,
y este
sí.
Es el tipo de bullying que recibió el chico. Y luego, mi hija por esto, por no sentirse encajada, por no sentirse mínimamente apreciada, por el colegio se quitó la vida. Ahora, tal como está montado, es el propio centro el que crea el protocolo de convivencia y el protocolo antibullying. Lo crea el propio centro. Y si lo incumple, no le va a pasar nada. Sobre todo si es un centro privado o concertado.
Pues
porque el colegio puede hacer lo que quiere.
Ahí, José Manuel, también un papel muy importante, el de los centros escolares, las escuelas, pero también luego está el de los compañeros de clase, que también es fundamental, ¿no? Si algún compañero o compañera ve algún caso de comportamiento, de bullying o de abuso, denunciarlo al profesor, al tutor, y sobre todo no colaborar con esa operación de acoso, ¿no?
Claro, el problema es que lo hacen menores de 14 años, que no son imputables. La pena máxima que puede caer a ese menor, o en todo caso a la familia, ¿no?, del menor, que al menor no le pasa nada, es una nota de fiscalía al director del centro, y sigue siendo el responsable del centro escolar el que tiene que hacer que la cosa funcione. Mire, ni le ponen ganas, porque ellos son juez y parte y pueden estar perjudicados, ni tienen medios. Pero ¿cómo se puede dejar al centro escolar si un centro escolar, cuando aplica el protocolo antibullying, tiene que hacer una notificación a la Consejería de Educación? Y a partir de ahí, esa consejería le podría poner una inspección. El centro escolar va a mirar a otro lado. Es lo que está pasando. Usted no sabe, cuando yo a Kira, con 4 o 5 años, que le hacían un bullying bestial, físico, escribir las notas escolares, llamarlos, reunirnos, y todo queda entre el colegio y nosotros. El colegio es juez y parte.
Y el colegio, en vuestro caso, siempre habéis denunciado que no puso ninguna medida para cerrar, para acabar con ese bullying que sufría vuestra hija, ¿no?
Nunca. Y siguen diciendo, oiga, es inaudito, mi abogada no se lo puede creer. Siguen diciendo que no hubo bullying. Mire, es que lo tengo por escrito en las cartillas escolares. Es que a mi hija le hicieron una prueba. ¿Sabes estas pruebas que hacen para ver qué profesión le va mejor a los alumnos, no?
Uh-huh. Sí.
Que las paga el padre de forma privada a una empresa externa, pero lo hace a través del colegio. Bueno, ahí, en el caso de mi hija, analizaron cuatro puntos. Era cómo se llevaba con familia, ahí bien, con alumnos, salió que bien, con amigos, salió que bien, pero con profesores, con adultos, salió que mi hija tenía espanto a la autoridad. Piense que yo, el bullying principal que denuncio es el de el bullying docente a mi hija, el bullying de adultos, de profesores, que no tiene nombre, lo llamo un bullying docente yo, pero esto hasta ahora no tiene nombre, es el maltrato de profesores a mi hija.
En fin.
Hubo acoso escolar típico, lo hubo,
sí.
Pero nosotros no nos presentamos como acusación particular contra los menores, es un sinsentido. Para mí los responsables son los maestros.
José Manuel, un año después de todo lo que pasó, ¿cómo estáis tú y tu señora?
No, nunca. Carlos, nunca está así. Nosotros, yo sigo medicado un año después. Le dije a mi psiquiatra de dejar de tomar la medicación, pero me ha dicho que es muy pronto. Y mira, hace poco me enteré de un caso también. En Casa de la Selva, una chica de 15 años, un montón de pastillas, 13 horas de UTI. Y el centro escolar dice que nunca se le ha hecho acoso. El padre fue allí, el director le hizo una burla, perdió los nervios. El padre usó la violencia, cosa que yo no aconsejo, yo la condeno en todo caso. Pero yo puedo comprender que haya perdido esa paciencia, porque la chica casi muere. Jessica Zacarías, no sé si oyó el caso.
Estoy al caso del tema de Casa de la Selva y de la reacción del padre, que bueno, la violencia nunca es aconsejable, pero en un momento de rabia, pues en fin, a veces uno que no tendría que pasar, se descontrola. José Manuel, que no tenemos más tiempo ya, que muchísimas gracias por estar este mediodía con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa, que sean no 70 ni 80, sino 100.000 y muchas más, y sobre todo que las administraciones se pongan a trabajar para poner medidas efectivas y se acabe con el acoso escolar. Eso es lo más importante.
Lo están haciendo, ¿eh? Y tengo que agradecer a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona que se han presentado como acusación popular contra el centro educativo, y me consta que la ministra Pilar Alegría, yo sé que es consciente de la problemática y que están trabajando. Pues espero que no lo dejen y que hagan
avance. Exactamente, que pasen de las buenas palabras a los hechos con una ley. José Manuel López, muchísimas gracias. Buenas tardes y muchísima suerte. Y ánimos.
Gracias por visibilizar esta lacra. Buenas tardes.
Últims estan ja de l'informatiu migdia. T'explico que ha quedat enxampada una banda de lladres de domicilis després de cometre tres robatoris en una nit a Platja d'Aro, les comarques de Girona. Els Mossos han desmantellat aquest grup criminal a qui atribueixen 8 casos de robatoris en habitatges de Barcelona i també del Baix Empordà. Lídia Muñoz.
Així és, els Mossos ja anaven darrere d'aquest grup criminal, però els hi van perdre la pista quan van deixar d'estar en actiu i al sospitar que havien tornat van iniciar la investigació. Després de la detenció van procedir a un escorcoll on van intervenir una gran quantitat d'eines per forçar les portes i finestres, per on, segons Mossos, accedien als domicilis.
Fan escalament des del jardí fins a la primera planta, on hi ha un balcó normalment, i forcen les portes corredores. Acostumen a utilitzar vehicles de lloguer o vehicles que van a nom de persones desconegudes per desplaçar-se a fer robatoris.
D'altra banda, la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que hauria defraudat més de 4 milions d'euros a la Tresoreria General de la Seguretat Social. S'han detingut els 6 màxims responsables de l'organització assentats a la localitat de Badalona i s'imputen a 11 persones que formarien part de la trama criminal amb diferents rols i funcions. El seu modus operandi consistia en realitzar operacions mercantils amb almenys 7 empreses fraudulentes de construcció.
I encara tenim un altre punt a la crònica negra. Els Mossos han detingut a Barcelona un home condemnat per abusos sexuals perquè entri ja a presó. El detingut de 76 anys està localitzat per la policia gràcies a l'avís que ha donat una persona. Tanquem així migdia COPE Catalunya i Andorra. Encara hi ha més informació, com sempre, com cada dia. Pilar García Muñiz i Ángel Correas et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Bona tarda i bon cap de setmana.